Bon dia, benvinguts a Rius de Vi, un nou espai a Ràdio Falset, el programa que cada 15 dies us aportarà informació i idees del sector vitivinícola, començant per la nostra comarca, però que també estarà atent a tot el que passi al món del vi en general. Avui comencem a caminar i, per tant, us explicarem, abans de res, l'estructura d'aquest espai. Cada 15 dies començarem amb notícies i informacions del món vitivinícola. Unes notícies i informacions que aniran des del CEP fins a la Copa, en el sentit que us donarem i explicarem temes relacionats amb el tros, la producció, l'elaboració, la venda i el consum de vi. Després passarem a l'espai que hem titulat Tres preguntes per, on, tal com indica el seu nom, farem tres qüestions a diferents persones vinculades al món del vi perquè ens donguin la seva visió del sector. El director de l'Institut Català de la Vinya i del Vi, l'Incavi, Jordi Bord, serà el primer a contestar les nostres tres preguntes. I com no podia faltar, en un programa com aquest, cada 15 dies tastarem un vi. No s'espereu un tast professional, és només una excusa per conèixer-lo, per conèixer el vi i també el seu elaborador. Des del celler Joan d'Anguera ens presentaran l'aposta que significa l'Alta Rosa 2011. Més coses. Després del tast tindrem els consells de l'assessoria vitivinícola Rius i Rius, patrocinadors d'aquest espai i que, a més, ens aniran explicant i facilitant informació relativa a la cada vegada més important relació entre els cellers i les administracions. Rius de Vi també compta amb un espai dedicat a l'enoturisme. Amb el suport de la Cambra de Comerç de Reus, us parlarem i parlarem amb hotelers i restauradors de les nostres comarques perquè ens expliquin la seva experiència. Avui, però, comencem parlant amb Joan Albert Campos, vicepresident de la Cambra, perquè ens expliqui quin paper juga la Cambra en el sector del vi. I marxarem amb les històries de taverna de Toni Orensans, breus retalls de la història on el vi va tenir un paper protagonista. Som-hi, doncs! Comencem l'actualitat de la setmana amb un recordatori. Fins al dia 30 d'abril es pot presentar la Declaració Única Agrària, més coneguda com la DUN. I atenció als titulars d'explotacions amb vinyes. L'hauran de presentar, i ens referim especialment a aquests titulars, ja que fins ara no era necessari presentar-la, excepte en el cas de sol·licitar ajuts. L'objectiu d'aquesta mesura, segons el Departament d'Agricultura, és unificar la informació dels dos sistemes relacionats amb les explotacions agràries amb vinya, el Registre Vitivinícola de Catalunya, d'una banda, i la DUN, de l'altra. Els cellers de la DEO Montsant van tancar el 2012 venent més de 5 milions d'ampolles de vi, el que constitueix la tercera millor campanya de la seva història, segons les dades facilitades pel Consell Regulador de la DEO. D'aquests 5 milions d'ampolles, 1,8 milions es van vendre a Catalunya, un fet que evidencia l'acceptació creixent dels vins de Montsant entre els consumidors de proximitat. El mercat espanyol va créixer més d'un 50% i ja representa un 15% del total de vendes de la DEO Montsant. I pel que fa a l'exterior, la demanda de vins de Montsant es manté forta durant el 2012 i s'hi van exportar prop de 2,5 milions d'ampolles. Els Estats Units i Alemanya es mantenen com a principals destins i apareixen amb força països com el Japó i el Canadà, i es mantenen d'altres com Suïssa, Bèlgica, el Regne Unit o els països nòrdics. I una darrera dada, el Consell Oleícola Internacional xifra en un 62% el descens de la producció d'oli d'oliva espanyol, que situa en prop de 544.000 tones, una quantitat molt inferior respecte a les previsions establertes el passat mes de novembre. A més, degut a la rellevància de la producció de l'oli d'oliva espanyol, des del Consell Oleícola Internacional consideren que la dada afectarà a les dades de producció globals. Segons ens expliquen des d'Òlium Priorat, empresa que aplega 8 cooperatives de la comarca, un 70% de la seva producció està destinada al mercat exterior, amb un destinatari principal, el Japó. La 18a edició de la Fira del Vi de les DEOs de la comarca del Priorat ja comença a agafar forma. Tot i que falten algunes setmanes, ja es comencen a conèixer tots els actes de la Fira i també aquells actes que celebren els dies previs i posteriors. D'aquí 15 dies us donarem més detalls. I acabem l'apartat de notícies amb un altre recordatori. ja s'ha iniciat la prohibició de fer foc en zones forestals. Per tal de poder realitzar cremes agrícoles, cal sol·licitar el permís als ajuntaments del terme municipal on es trobi la finca on es vol realitzar la crema. Tres preguntes per a Jordi Bord, director de l'Institut Català de la Vinya i del Vi, l'INCAVI. Quina valoració fa el director de l'INCAVI del sector vitivinícola a dia d'avui?
Jo crec que el sector vitivinícola català està passant, com tots els sectors, per moments de difícil situació, d'incomoditat per la situació econòmica, però també és veritat que estem en un moment dolç perquè el consum de vi català a Catalunya s'està millorant i cada vegada és una opció normal i habitual la d'un vi català a la taula o a una botiga que sigui consumit. Per tant, jo crec que està en un moment internament ascendent i, per tant, que en els propers mesos anirà encara més a més el consum i per tant, la presència dels nostres vins aquí a casa nostra.
Quina creu que és la visió del sector vitivinícola català a nivell internacional?
Claríssimament, el sector vitivinícola és un sector exportador. Les empreses també catalanes del sector del vi doncs, estan obtinguent resultats d'exportació positius. Creixem l'exportació de vi català i, per tant, això vol dir que estem davant d'un sector dinàmic que obri nous mercats i que, a més, s'està consolidant en aquells que ja porta una mica més de temps. No? Per tant, jo crec que és una molt bona dada la dels resultats que tenim a exportació i del reconeixement també dels nostres vins, de la qualitat que produïm aquí a casa nostra.
Ens pot fer una previsió del que pot passar aquest any 2013 al sector del vi?
Jo crec que hem de ser optimistes. No és fàcil consolidar i sobretot anar creixent perquè doncs, ara les dades de creixement sempre són una mica cauteloses en aquests moments, però hem començat amb molta força l'any 2013, amb molta empenta, tant en àmbit local com amb l'exportació. Es fan tasques per a que es vegi augmentada l'exportació i el reconeixement també intern del nostre producte. En general, el sector del vi, l'agroalimentari, és un sector molt, molt capdavanter i que de moment tira endavant i, per tant, malgrat la situació, va funcionant. I el que hem de fer és recolzar i ajudar les iniciatives per a que es consolidi aquest augment i aquest optimisme que jo avui, a dia d'avui, tinc claríssimament de que serà un any difícil, però a la vegada un any amb molt bons resultats.
El tast. Iniciem, doncs, aquesta secció de tast en aquest nou espai a Ràdio Falset i ho fem amb Joan Danguera, del celler Joan Danguera. Bon dia, Joan.
Bon dia, molt bon dia.
Quin vi ens portes avui?
Mira, doncs avui us porto una novetat del celler que es diu Alta Roses. És granatge 100%, està criada un any amb barrica de roure francès vella i amb dipòsit de ciment. I te l'he volgut portar perquè és una mica el vi que marcarà la nova tendència, el nou canvi de rumb del celler. Un vi amb no tanta extracció, amb més respecte per la terra, com si diguéssim de l'origen d'allà on ve el vi, que no pas en l'aspecte varietal en si, no? És una granatge, però avui preferim que hi hagi més un reflex del terreno que no pas doncs, de la fruita que pugui donar aquesta varietat, o en fi, no? Una mica això.
Vale. Si et sembla, Joan, comencem aquest tast que repetim. No és un tast ortodox,
sí.
És una excusa que volem aprofitar per parlar, doncs, amb els creadors dels vins i també que ens presentin aquests vins,
sí,
sobretot
sí.
Tenint en compte una circumstància com aquesta que ens comentaves, que aquest vi és una, nova aposta d'un cellet que arrenca el 1820. O sigui, fa molt temps.
Sí, sí, no, fa molt temps, sí, sí. Nosaltres venim de família pagesa de tota la vida i bé, i va ser el 1980 quan mon pare va decidir canviar, a fer una aposta pels vins de qualitat, no? I començar doncs, a embotellar vins i això, no? I avui en dia doncs, bé, ens trobem amb un nou canvi. Fa 4 anys vam començar a treballar el camp de forma ecològica i biodinàmica també, o sigui, seguint els diferents cicles llunars i dels planetes, i llavors, doncs bé, ara, avui en dia, ens trobem en que la nostra manera de treballar la vinya és diferent, la nostra manera d'entendre la vinya també és diferent, el fruit ha canviat, no és igual que abans, hi ha un major respecte per la terra, llavors també volem que això ho reflexi el vi, no? De quina manera podem aconseguir que això se reflexi al vi? És molt senzill, sent el menys intervencionista possible al celler, no? Jo sóc enòleg, no? Vaig formar com a enòleg, però doncs hem hagut de, com si diguéssim, de desaprendre moltes coses, no? per comprendre, no? que el vi és molt més senzill del que realment mos pensem, no? I a mi m'ha agradat que facis aquest comentari de que ara farem un tast que no sigui ortodox, no? Perquè realment doncs, el vi no s'ha de fer per la gent, entre cometes, entesa, no? El vi s'ha de fer per la gent i prou, no? Per la gent que li agrada el vi, que li agrada beure vi, no?
Mm-hmm. Doncs si et sembla, comencem per la sí. fase visual. Què podem dir d'aquest Alta Rosa 2011?
Pues bueno, doncs és un vi que al ser una granatxa, una granatxa 100%, doncs clar, no té molt color, la granatxa és una veritat que no et dona color, doncs no anem a buscar el color, anem a buscar lo que surti d'aquí, no? Llavors ja ho veus que és una capa mitja, podríem dir tirant a inclús a baixa, no? Uh-huh. I, color net, no hi ha cap problema amb l'aspecte visual, estaria bé. I amb aromes, doncs bé, si l'olorem, notem que és un vi que no ens presenta ningú tipus de fortó, no notem una olor massa carregosa, massa carregada, ni en quant de fruita, ni en quant a notes doncs, avainillades o tocs torrefactes que et pugui donar la barrica, no? Sinó que notem que hi ha un aroma doncs, molt, molt fragant, no? I gens maquillat. No? Jo diria que bueno, doncs, si entrem a analitzar més profundament els aromes, jo noto un vi doncs, molt cítric, floral, inclús amb alguns tocs com de mel, no? com de flor, de mel, un toc així també com d'eucalipto, no? Mm-hmm.
Molt fresc.
Fresc, sí, podríem dir la paraula, en una paraula podríem resumir fresc, no? Sí.
Has parlat una mica del procés, poc intervencionista.
Sí, sí, poc intervencionista.
Però alguna cosa es deu fer el tros.
El tros, clar, evidentment, el tros el que has de fer, el que s'ha de fer, no, entenem, és escoltar la planta, seguir la planta, seguir els diferents cicles de la planta, respectant molt el que seria tot això, no fent les taxes quan a tu et ve de gust, sinó quan és el millor moment per la planta. I llavors doncs, m'he referit a poc intervencionista al celler, no? El celler s'ha de ser poc intervencionista, el vi ha de sortir tal com raja, no? I ja està, vull dir, i el vi s'ha de mostrar, ha de mostrar la veritat, no? La veritat d'on ve, la veritat d'on surt, i bueno, i així doncs intentar fer un vi doncs, que realment parli de la terra, parli de la zona d'on ve, no?
No? Si et sembla, anem a la veritat del tast.
Anem.
A
veure, bueno, doncs en boca és un vi que té una entrada fresca, té una entrada sobretot molt desgreixada, no notem aquella untuositat, aquella aquella càrrega tànica, no? Sinó té un pas de boca fluid, desgreixat, i un final fresc també, no? Bé, jo podria, se podria també resumir molt, molt ràpidament, no? Un vi bo, i ja està, no?
És la
Un
millor
vi bo,
manera d'adjectivar un vi.
exactament, no? És un vi que sobretot és molt respectuós durant els àpats, menjant és un vi que no prendrà protagonisme a la taula, no? Jo em penso que la raó de ser del vi, no? La raó de l'existència del vi és estar a les nostres taules, estar present a les nostres taules, no d'una manera supèrbia, no d'una manera
Sense imposar-se.
sense imposar-se exactament, no? El que s'ha d'imposar sempre és el plat que tens a la taula, el menjar, i el vi sempre ha sigut i ha de ser un acompanyament per aquest menjar, no? I una mica aquest vi és el que pretén també,
Recomanacions a l'hora de servir-lo? Decantar,
no?
no? Temperatura?
Ara és un collit a 2011, se podria decantar una mica. Tot i que, bé, si el tens un quart d'horeta, 10 minuts, un quart d'hora obert, doncs ja el pots prendre perfectament. I a temperatura de servei, jo el recomano prendre entre uns 14 i 16 graus, tirant un pelín fresquet.
Així doncs, hem tastat un vi que mira més al futur que no al passat. Quin és el futur que li espera el celler Joan Anguera?
Bueno, el futur del celler és una mica buscar la part més ancestral, no? És una cosa una mica, però sí, és tornar una mica als orígens, tornar a la part més ancestral, no? Se vol tornar a recuperar varietats prefiloxèriques, tornar a fer vins, doncs, això, que no siguin tan pretensiosos, baixar graus alcohòlics, en fi, no? Tornar una mica això, no? El respecte pur i dur de la nostra terra, no?
Aquest fenomen de tornar a la natura, fer
Sí.
els vins amb mitjans i processos biodinàmics, diguéssim que és una de les darreres tendències del vi. Fins i tot crec que teniu hi ha un segell que acredita que funcioneu amb biodinàmica.
Sí, ja nosaltres estem dintre de Demeter, hem passat doncs bé tots els controls que has de passar i això, i a partir de la collita 2012 tots els vins sortiran amb la certificació de Demeter, no? Ara per ara, doncs, en aquests moments hi ha el Joan d'Anguera Jove, que ja és collita 2012, en el qual ja podem veure el certificat de Demeter, no? També del CCPA, evidentment, no?
I aquests vins tenen sortida al mercat i hi ha demanda?
En principi sí que hi ha demanda, no ho sé, és una cosa que tampoc m'acaba d'importar molt si hi ha demanda o no hi ha demanda, no? Simplement el que es pretén és que tu te puguis prendre un vi, si t'ha agradat i endemunt està fet de forma biodinàmica o ecològica o en fi, o saps que darrere d'aquest vi hi ha un treball molt respectuós amb la natura, doncs millor que millor, no? Millor que millor. I segurament també et sentarà millor també.
La nostra última qüestió és com es viu això d'elaborar un vi d'Arboç que es troba a la Ribera d'Ebre
Sí.
sota el paraigües de la de Montsant? Perquè sou una mica, home, no diré la peça estranya, però sí que sorprèn una mica.
Sí. Bueno, és bé, no hi ha cap problema, no hi ha cap problema. No sé, no sé contestar-te perquè no. A Darmós és un poble on sempre s'ha respectat molt la gent que ha fet vi. És un poble que no hi ha hagut mai cooperativa. Tots els elaboradors han sigut els propis pagesos i això, i sempre s'ha hagut un respecte pel vi de Darmós. Això, bueno, no sé, el que me contava un iaio, per exemple, quan ell feia els vins a granel i això, que doncs se tenia molt en compte els vins que es feien allí, als corredors, antigament els antics corredors de vi i això, doncs buscaven molt també el vi que es feia a Darmós. Vull dir que tampoc crec que sigui un lloc que es pugui despreciar, no?
No, no, ni molt menys. En el sentit d'una
Sí,
comarca i
sí.
una D.O. d'una altra comarca.
Sí, no, sí, és veritat, no, bé, cap problema.
D'acord, doncs t'agraïm molt, Joan, que ens hagis acompanyat, que hagis trencat el gel amb aquest Altarroses 2011 i, com no, desitjar-te tota la sort del món amb aquesta nova aventura.
Moltes gràcies per haver-me convidat.
Consells de Rius i Rius. Arriba el torn dels consells de Rius i Rius. Avui, per començar, coneixem qui hi ha darrere d'aquesta assessoria vitivinícola. Parlem aquest primer dia amb Miquel Rius. Bon dia, Miquel.
Hola, Jordi. Molt bon dia. Permetem, en primer lloc, deixar constància de reconeixement cap a Ràdio Falset per les facilitats que ens ha brindat cara a la realització d'aquest programa que ara encetem. Efectivament, soc Miquel Rius, director gerent de Rius i Rius Assessors. La nostra trajectòria s'inicia el 1960 amb la voluntat de donar un servei integral i de qualitat a les empreses del sector vitivinícola. Avui em complau constatar que la companyia manté vius els valors que la van inspirar i continuen sent els seus actius diferencials: rigor professional, qualitat de servei i tracte personalitzat. Amb el pas del temps, aquests principis han posicionat a Rius i Rius com a consultoria líder del sector a Catalunya i de referència per a d'altres regions vitivinícoles de l'Estat.
Miquel, per què van optar per a una assessoria especialitzada en el sector vitivinícola?
Any rere any, la problemàtica administrativa de les empreses vitivinícoles s'ha anat incrementant, complicant i interrelacionant a tots els nivells. És per això que les empreses necessiten una informació completa i assistència ràpida i acurada en tots els temes que les afecten. Recordem que hi ha més d'una vintena d'administracions que incideixen en la indústria vitivinícola. Són aquestes i altres necessitats a les quals Rius i Rius Assessors aporta respostes i solucions eficaces.
Rius i Rius es defineix com una consultoria integral. De quins serveis ofereixen?
Doncs mira, amb el concurs d'un nodrit equip multidisciplinari de professionals, oferim un ampli ventall de serveis relacionats amb l'enginyeria agroindustrial, el medi ambient, la seguretat alimentària, la gestió de la qualitat, serveis informàtics adaptats a les necessitats de les empreses del sector vitivinícola, la tramitació d'ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris, formació, entre d'altres. En resum, la tasca primordial de Rius i Rius consisteix en facilitar les relacions amb les diferents administracions que incideixen en el sector, el que comporta la tramitació amb èxit de permisos, llicències i autoritzacions que les empreses del sector necessiten pel seu normal funcionament.
Un aspecte que crida l'atenció en una consultoria com la vostra i en la que han fet referència, que era una consultoria integral, és la referència a l'àrea de formació. Ens ho pots explicar una mica?
Efectivament, Jordi. Estem convençuts que la implicació de les empreses en accions formatives és fonamental per donar resposta a les necessitats del mercat. Preparació i formació són elements que garanteixen ser competitius. Entenem, doncs, que la formació no és només un deure propi del teixit empresarial amb la societat, sinó també una aposta de futur. Per això, Rius i Rius complementa els serveis de consultoria integral amb una gran varietat d'accions formatives totalment modulars i adaptables.
I en aquest sentit, en el sentit de la formació, Rius i Rius col·labora amb altres entitats?
Doncs sí, la nostra consultoria està compromesa en fomentar i participar en iniciatives de persones, institucions i empreses involucrades en el desenvolupament del sector vitivinícola. Procurem fer-ho en la mesura de les nostres possibilitats i, fonamentalment, en dues direccions: el patrocini de publicacions, recopilacions i anàlisis tant històriques com tècniques, així com el Premi d'Enologia Jaume Siurana, que des de fa 12 anys convoquem conjuntament amb la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
I per anar acabant, no puc deixar de preguntar-li, què els ha portat a patrocinar el programa que avui comencem?
Doncs fa molt de temps que estem vinculats a la zona, hi ha molts clients que ens fan confiança, però bé, diríem que bàsicament ho devem a la proposta del bon amic i col·laborador Toni Orient Sanz. El patrocini d'aquesta iniciativa que avui comença, com he dit abans, és un reconeixement a la tasca de l'emissora, per una banda, i, per una altra, per la rellevància i la qualitat dels vins que les comarques tarragonines, de les que Falset n'és, sens dubte, un dels seus cap i casal. Només cal recordar que de les 12 denominacions d'origen existents a Catalunya, 9 d'elles es troben en territori tarragoní. En el seu àmbit productiu, hom pot considerar que el 50% de tot el potencial vitivinícola català es concentra en aquesta província. Rius i Rius col·labora amb molt de gust en el patrocini d'aquest programa, amb la voluntat que s'erigeixin una plataforma de trobada, de difusió i de coneixement transversal del sector vitivinícola en els seus diversos vessants: històric, cultural, econòmic, social, agrícola, etc. Ens plau moltíssim comptar amb el suport de l'INCAVI, que ens ha animat a tirar endavant, i la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus i de l'Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura Falset. En cada programa mirarem d'aportar informació pràctica per al sector del vi en un moment que tot sembla estar en transformació. Antoni Orensanz, que amb el seu reconegut enginy i subtilitat s'ha compromès a fer la cloenda de cada programa, la qual cosa li agraïm molt sincerament.
Un tancament amb Històries de la Taverna, que sempre realitzarà el Toni Orensanz, abans dels consells de Rius en Rius. Miquel, la darrera cosa, on podem trobar o quines són les maneres de contactar amb Rius en Rius, ja que en els propers espais s'aniran donant consells i recomanacions per als actors del sector vitivinícola?
Home, crec que la manera més immediata és consultar la nostra pàgina web www.riusirius.com, on amb molt de gust podrem respondre a totes les qüestions que se'ns presentin.
Moltes gràcies, Miquel. I continuem aquest primer Rius de Vi d'avui amb l'espai Territori i Vi, un espai amb què comptem amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus. I avui comencem aquest espai amb una entrevista a Joan Albert Campos, que és tercer vicepresident de la Cambra, per tal que ens expliqui quina vinculació hi ha entre l'enoturisme i la Cambra de Reus. Senyor Campos, bon dia.
Bon dia.
Voldríem començar que ens expliqués una mica la tasca de la Cambra de Comerç de Reus en el món vitivinícola, sobretot des d'una perspectiva i una entitat molt particular com és aquesta associació País del Vi. Què ens en pot dir?
Bueno, actualment es pot dir que està en stand-by. L'associació País del Vi va endegar un projecte d'enoturisme que la liderava doncs la Càmera de Reus per la quantitat de diners que hi posava, també amb el suport de la Càmera de Comerç de Tortosa i de la de Valls. Doncs es va fer doncs tota la primera part, i entre elles doncs era la col·laboració amb la Fira de Reus, l'organització de la Fira de Cambrils, que es fa com a entrada, el Fira de Cambrils, entrada al País del Vi, a fi efecte de que tota la gent que veraneja doncs a la costa tingui informació de que pocs quilòmetres endins doncs tenen tot un país, uns paisatges, una qualitat del vi que els hi val la pena visitar. Vàrem, amb aquesta primera fase, vàrem contractar amb una consultora que la dirigia el Lluís Pujol, que precisament doncs és fill de Falset. Però bé, una vegada acabada aquesta etapa, com que vostès ja sabran, ha vingut tota la crisi de les càmeres de comerç, que s'han quedat sense la quota cameral des de fa 2 anys. Uh-huh. Estem tirant enrere. Econòmicament hem tingut que reduir la plantilla i estem esperant a veure si surt aquesta nova llei de càmeres de comerç que ha de fer el govern central i que especificarà de quina manera ens han de finançar. Per tant, mentre no surti aquesta llei, doncs que ens digui de quina manera totes les càmeres de comerç espanyoles s'han de finançar. Com he dit abans, aquest projecte està en stand-by. El que sí que continuem és col·laborant amb la Fira de Reus i també organitzant cada any aquesta fira a Cambrils, entrada al País del Vi.
Centrant-nos en la Fira de Reus Viu el Vi, la Cambra també hi té un paper.
Sí.
Entenem que, tot i la situació, aquest any hi haurà Reus Viu el Vi.
Sí, sí, sí. Se farà del 6, al 7 i al 8 de juny. En aquests moments estem en la fase d'anar parlant amb els cellers pel tema d'anar contractant estands, però a part d'aquestes trobades pel tema comercial, diguéssim, també estem recollint els suggeriments, les noves idees que ens aporten els propis cellers. Entre aquests suggeriments, per exemple, hi ha el de que això fos que aquesta fira es convertigués en bianual, perquè consideren que hi ha un cost important per la seva presència, i ens han deixat caure, home, penseu això, potser fer-ho cada 2 anys, i és una cosa que actualment ho estem valorant per un futur, eh? Però bueno, el que podem anunciar és que del 6 al 8 de juny hi haurà la fira de Reus Viu el Vi.
I senyor Campos, l'espai que avui encetem, que compta doncs amb el suport de la Cambra de Comerç de Reus, es centrarà sobretot en l'enoturisme. Ens podria fer una mica de valoració o d'explicar-nos una mica com està l'enoturisme en l'àmbit territorial de la Cambra de Reus?
Una vegada, com he explicat abans, una vegada es va acabar el projecte enoturístic, i al veure que nosaltres econòmicament ho podíem liderar, vam demanar diners a la Generalitat de Catalunya perquè agafés el relleu. Ens van contestar que davant de la situació econòmica doncs que no podien, però que ho tenien present per a més endavant. També ens vam adreçar a la URV, oferint-los el nostre suport en qualsevol projecte que ells poguessin liderar. Des de la universitat ens van dir que estaven preparant un projecte amb fons europeus de caire enoturístic i que si això es tirés endavant, per descomptat que comptarien amb nosaltres. Per qualsevol projecte enoturístic, l'Associació País del Vi els hi interessa, perquè ja podem dir que tenim lligats uns contactes directes amb tot el món, tant del turisme com dels cellers, de les denominacions d'origen, etc. Per tant, estem a l'espera de que arribin diners per fer alguna altra acció, però clar, ja tothom sap que en aquests moments les administracions públiques i concretament també les càmeres estem passant per un moment molt difícil, que de moment fa que aquest projecte enoturístic estigui, com he dit abans, en stand-by.
Tot i així, podem dir que en les comarques de l'àmbit de la Cambra hi ha oferta d'aquest tipus de turisme.
Sí, sí, això sí. Cada comarca s'està espavilant amb els projectes que hi ha aquí al Priorat, els que hi ha a la Terra Alta, a la Conca de Barberà, que també ho estan lligant, cadascú aprofitant bé els paisatges, bé la Via Verde, bé la ruta del Cister, el Baix Camp també aprofitant tot el tema de les platges, etc. Sí, però no hi ha. L'Associació País del Vi el que volia era coordinar una mica totes aquestes iniciatives que surten en cada comarca, però bueno, això ja et dic, en aquest moment està parat. El que sí que continua fent-se és en cada una de les comarques unes promocions d'enoturisme. A l'escala càmera hi donem tot el suport.
Senyor Campos, moltes gràcies, tercer vicepresident de la Cambra de Comerç, d'Indústria i Navegació de Reus, per atendre i ser el primer en protagonitzar aquest espai que la cambra dedicarà a conèixer llocs i espais vinculats a l'enoturisme. Moltes gràcies, senyor Campos.
Molt bé, gràcies a vostès.
I entrant a la recta final d'aquest Rius de Vi, Toni Rensans ens porta una història de taverna.
Porrera històricament ha donat uns quants lletraferits. És el cas d'un pagès anònim del segle XVIII que va deixar per a la posteritat un manuscrit imperdible des de tots els punts de vista. El llibre, editat el 1998, porta per títol Tractat d'Agricultura, manuscrit anònim de Porrera del segle XVIII, i està recopilat i comentat per Isabel Juncós a Ginesta. En el seu text antic, el pagès historiat de fa dos segles dona consells com aquest. Lo pagès ja pot advertir a les seves filles que no es refiïn de cap home, que no diuen cap veritat quan diuen que les estimen. El pagès anònim de Porrera també tenia molt clar que a l'hora de contractar un masover calia assegurar-se, sobre totes les coses, que fos un bon cristià, perquè els que no ho són acostumen a ser renegats i a dir males paraules, i aquests, segons el llibre, els va la desgràcia al detràs i sempre tenen animals coixos i malalties a la família. I encara més, no cau cap pedra del cel que no toqui la seva finca, i això és tant en detriment seu com de l'amo. El nostre escrivent, però, sabia ben bé el que es deia quan parlava de vinya. Ja en el segle XVIII lloava les virtuts de la pedra llicorella, descrivia les varietats de raïm, les que s'adapten més o menys al terreny, i no es va oblidar de fer recomanacions vitivinícoles que a dia d'avui encara són vàlides. Deia així: quan us poseu a vermar, advertireu als talladors de raïms que si troben raïms que no són prou madurs o altres mig podrits, és a dir, tot lo raïm dolent, no s'haurà de barrejar mai amb los raïms bons. Més consells, diu el nostre agricultor il·lustrat del segle XVIII. Tindreu cuidado en limpiar lo cup i les portadores i totes les eines que han de tocar els raïms, que sempre volen una gran curiositat. I realment és curiós, perquè vostès ja saben que la tria del raïm i la higiene del celler són encara avui dia dos de les grans preocupacions d'aquells que busquen la màxima qualitat d'un vi. El raïm fet malbé no s'ha de collir mai, això ho diu tothom ara. I ja ho veuen, ja ho deia un pagès anònim de Porrera fa més de dos segles. Una bona mostra que la tradició vitivinícola de la comarca, en pro de l'excel·lència, no és una invenció de fa 20 anys.
I fins aquí aquest Rius de Vida avui. D'aquí 15 dies hi tornarem aquí a la sintonia del 107.6 de la freqüència modulada, i també ens podeu trobar per internet. Qui us ha acompanyat a l'edició, al control tècnic i a la veu, Jordi Soldevila, esperant que d'aquí dues setmanes ens retrobem per compartir una estona per parlar de vi. Gràcies per la seva atenció i, repeteixo, fins d'aquí 15 dies. Adeu!